Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és dimecres, dia 14 de desembre del 2022. Dimecres de Champions i, de fet, uns dies de molt waterpolo de primer nivell a l'Astralpool Natació Sabadell. Venim de la segona fase de grups del femení, a la Champions també, superant entrebancs d'última hora i passant com a segon classificat. Venim d'aquest encreuament amb la 6 Roma, confirmat als quarts de final. I avui el focus d'atenció el torna a tenir el masculí. A l'equip de Quim Colet li toca tastar a partir d'avui una altra cara de la competició. Venim d'una doble estrena a casa contra el Ferencváros, amb derrota, i contra l'Spandau, amb empat. I avui toca el primer desplaçament de la temporada en aquesta fase de grups. I déu-n'hi-do quin desplaçament. Ahir la plantilla va arribar a Brescia via aeroport de Bèrgam i aquest vespre juga contra un dels grans de la competició, contra aquest Brescia. Potser no al nivell del Prorreco en aquella Supercopa d'Europa de fa unes setmanes a Campllong, però gairebé. Si no passa res molt sorprenent, avui l'Astralpool hauria de perdre sobre el paper, però s'endurà un nou aprenentatge a la motxilla en un any, per això, precisament, per acumular experiències entre els millors.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui torna a fer possible aquest Hotel Suís a les vies de so al Roger Benet.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Argentina és la primera finalista del Mundial després de golejar 3-0 a Croàcia amb un gol de penal de Leo Messi i un doblet de Julián Álvarez, el segon després d'una gran jugada del mateix Messi. Avui, novament a les 8 del vespre, segona semifinal França-Marroc. A les 7 hi ha Eurolliga de bàsquet amb el Barcelona visitant la pista del Mònaco, el sorprenent segon classificat, i amb una victòria més que els Blaugrana, mitja hora abans a Anadolu Efes Baskonia. Ahir el Real Madrid va guanyar la pista del Bayern 64-68 i el València Bàsquet a la pròrroga 94-91 contra el Panathinaikos. I en handbol, victòria de mèrit del Granollers 25-22 a la Lliga Europa contra el Nexe croat, amb el qual igualen l'Avaraix. I aquí a la ciutat,
es comenta la recepció.
Molt d'esport avui dimecres, com diem, la Champions de waterpolo, però també el Sabadell B, que juga el partit endarrerit a Mollerussa, l'estrena de cara al Castellet a la Copa del Món o al Mundial de Natació en Piscina Curta, que s'està duent a terme a Melbourne.
L'actualitat de la primera ref.
Canviats tres horaris de la 17a jornada, Badajoz, Linares i Bilbao Athletic SDL a les 12 i Alcoyano Nàstic diumenge a les 5. El Club Grana, per cert, mitjançant el seu president Josep Maria Andreu, ha reclamat que la federació marqui el control econòmic o, diu, el futur serà molt complicat. Així fraten 40 milions les pèrdues globals de la temporada passada a la categoria i ha explicat que aquesta l'arrenquen amb 1,6 milions d'euros de dèficit. I a tot això, atenció a la golejada que s'ha endut fa uns minuts. L'Intercity 7-0 en l'amistós al Martínez Valero contra l'Elche.
Han parlat en les últimes hores.
Gairebé podria anar lligat amb el següent apartat d'aquest sumari. Sandro Rosell, expresident del Barcelona, en una entrevista a Televisió Espanyola especulant amb la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona. Atenció a la resposta que s'ha fet viral.
I vostè no se sent segur a Barcelona?
Bueno, jo sí, perquè clar, tots aquests que atraquen els vaig conèixer a la presó i els són amics meus, no? Llavors, clar, quan em ven a atracar dic, home, Petrov, si sóc jo, que estàvem junts allà a la cel·la, i llavors el tio diu, oi, sí, perdona. I això és una broma, eh?
La notícia curiosa.
I avui també desafortunada, més pròpia d'altres temps, com el personatge Silvio Berlusconi, l'expresident italià del Milan, entre d'altres, i ara del Monza. Als seus 86 anys ha promès a la plantilla en el sopar de Nadal un autobús de prostitutes, si el seu equip, diu, és capaç de derrotar un dels grans de la sèrie A. Sense comentaris.
De quin partit no estarem pendents?
A les 6 de la tarda torna a jugar l'Elche, un amistós, en aquest cas contra l'Atlético Torrellano.
i a les xarxes socials.
Avui ho rematem tot plegat amb una història de la boia de l'Astralpool, Maica García, a Instagram, amb altres companyes d'equip com Paula Litón, Judit Forca o Nona Pérez, rumb a Los Angeles per disputar a partir de divendres un torneig de waterpolo internacional Tres Nacions amb els Estats Units i Itàlia.
Hotel Suís.
Una i gairebé 10 minuts d'aquest dimecres 14 de desembre del 2022 que arrenquem a l'Hotel Suís d'avui amb waterpolo, perquè, com us dèiem al principi, l'Astralpool Natació Sabadell disputa el seu primer desplaçament a la Champions masculina, després dels dos compromisos a la Finet Work Aquàtics de Can Llong, ho dèiem, saldats amb empat contra l'Spandau i derrota contra el Ferencváros. Els de Quim Colet es troben concentrats des d'ahir a Itàlia per visitar la piscina del Brescia. Bernat Sanahuja, el més destacat en l'últim derbi a Terrassa, per seguir invicte i líders de la Lliga, parla d'aquesta nova cara, dèiem, de la competició, de la màxima competició continental, com és el fet de desplaçar-se constantment entre setmana.
També és la part més difícil, per dir-ho així, de la Champions, que vulguis o no, també viatges potser un dia i mig abans, jugues i ja tornes, i també després per la Lliga això passa una mica de factura, però també és la gràcia que té aquesta competició, que vas viatjant a tots els equips importants i ens agafarem el partit de dimecres com un repte d'intentar lluitar fins al final i aviam com surt.
Sobre el paper estem parlant d'aquest Brescia com un dels rivals més forts del grup B, així ho demostra tant el 6-6 que duen actualment com el fet d'haver arribat a les semifinals de la competició l'any passat. A la plantilla, a banda de les estrelles internacionals, noms també clàssics del Sete Velo de la selecció italiana, com ara Presciuti o Renzuto. Colet, el tècnic, compara el seu potencial amb el de l'altre gegant italià com és el Prorecco.
Té més jugadors italians de potser de nivell que el Recco o del mateix nivell. Vale? Oh, a mi m'agrada més aquest, però vull dir, té la seva plantilla d'italians, d'alguna manera tots són jugadors de màxim nivell, i a més li poses això, li poses Tesanovic a la porteria, un porter de Montenegro, l'Asic ara, que és el boia titular de Sèrbia, més dos escarrans de nivell com Babenski, Karkov, que màxim golejador, el penúltim europeu, etc. I clar, és un equip que a la Lliga segur que li jugarà el títol amb el Recco, segur.
Una i 12 minuts en directe a l'Hotel Suís. Marxem fins a Itàlia, marxem fins a Brescia. Ens està escoltant el Marcel Tecles, el boia de l'Astralpool. Què tal, Marcel, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
No sé si ja descansant a l'hotel abans del partit.
Bueno, sí, hem entrenat aquest matí i ara estem a l'hotel descansant i pensant ja en el partit d'aquesta tarda.
Ahir vau aterrar, si no em dius el contrari, a Itàlia. No sé què tal aquesta primera presa de contacte amb les instal·lacions del Brescia.
Bueno, vam arribar, estàvem bé, vam anar entrenant, ens hem preparat bé per aquest partit i una presa de contacte molt bona, com sol ser habitual.
La piscina bé, també, les instal·lacions estan bé, les del Brescia?
Sí, instal·lacions d'un club, està molt bé, la piscina bé, els vestuaris bé, molt bé tot, sí.
No sé si dir, Marcel, que esteu davant d'un dels dos desplaçaments més complicats que hi ha en aquesta fase de grup, comptant el que tindreu a Belgrat, al febrer.
Sí, segur. O sigui, ja ha parlat el Quim, ho ha dit bé, és un dels equips més potents que hi ha a la Champions, ens ha tocat el grup més difícil, jo crec, i juntament amb Novi Beograd o qualsevol equip d'aquest grup que hem tingut ens pot guanyar, són equips molt potents, però sobretot Brescia i Novi Beograd estarà a un altre nivell.
Serà potser un test, per fer-nos una idea, més semblant al del Prorecco a la Supercopa d'Europa que no pas al del Ferencváros pel nivell de l'equip?
Personalment jo crec que sí, sobretot perquè al ser italians els dos jugaran molt semblant. Són equips diferents, però tenen estrelles, igual que Ferencváros i Recco, però personalment jo crec que serà més difícil que Ferencváros. Tenen un joc amb molt de ritme, amb jugadors molt forts que han estat a la selecció italiana i ja estan. molta experiència a la Champions i crec que serà un repte molt complicat.
I sobretot també una mica el que deia el Quim ara, no? que a banda d'aquests jugadors italians, també doncs, amb waterpolistes internacionals, Tesanovic a la porteria, els esquerrans, el Boya de la selecció sèrbia, per tant és un equip molt complet, no?
Sí, sí, a aquest nivell tots els equips són molt complets, però sobretot aquest amb el Boya Lazic, dels millors del món, els dos esquerrans que són top, o sigui, Karkov i Babenski, i ja conjuntament tota el resta de jugadors, amb la porteria molt bon porter, però formen un equip molt complet i molt competitiu, sí.
També ens deia el Quim, Marcel, que contra equips d'aquest nivell, al final, doncs home, el favoritisme està clar qui el té i que al final es tracta de sumar experiència a la competició, d'emportar-se aquests partits a la motxilla. No sé si també en aquest cas us ho preneu així o no renuncieu a res.
Bueno, nosaltres no renunciem a res, però està clar que aquest any és per aprendre. Molts dels nostres jugadors del plantel mai han jugat Champions. Estem aquí per anar partit a partit, aprendre, però si ens posa la victòria anirem a guanyar, com sempre, però amb molt de cap. Evidentment són els favorits, però no renunciem a res.
A nivell personal, et faig les dues últimes, Marcel. Com et prens també doncs, aquesta Champions, no? Perquè és la teva estrena a la màxima competició continental. Imagino que per un jugador jove com tu, doncs això també, el fet d'agafar doncs, experiència amb els millors, no?
Sí, sí, clar. Com a jugador tu sempre vols jugar contra els millors i amb els millors. I aquest any se'ns ha presentat aquesta oportunitat i a mi personalment tinc moltes ganes de seguir jugant. Vaig debutar amb Ferencváros i l'últim partit no vaig poder jugar molt perquè em vaig fer mal al dit, però amb molta il·lusió i moltes ganes de seguir jugant i competint.
Doncs mira, volia acabar precisament amb això també, preguntant-te com estàs de la mà, perquè a més diria que et vas lesionar la Supercopa contra el Reco, i això et va privar d'estar en condicions contra l'Spandau. No sé com tens la mà, com tens el dit.
Molt millor, em vaig fer mal contra el Reco, com bé has dit, però amb l'ajuda del fisio i treballant a poc, no has millorat molt, i com has dit, l'Spandau no vaig poder jugar quasi res, però avui segur que podré estar al màxim nivell i et donaré tot el que tenim. Donar tot el que tinc juntament amb els meus companys, clar.
Doncs, Marcel Tecles, que estarem pendents d'aquest tercer partit de la fase de grups contra el Brescia, el primer desplaçament de la temporada, a partir de 8:45. Que vagi molt bé, insistim, aquest vespre, a veure si doncs, podem explicar una campanada de les grosses. Que vagi molt bé, molta sort.
Moltes gràcies, adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Doncs aquest tercer duel de la fase de grups a Brescia, insistim que arrencarà 8:45 del vespre. Pel que fa a la resta de partits, a les 7, Ferencváros Marsella, a 2:15 OSC Spandau i a 3:15 Novi Beograd Jub Dubrovnik. Per cert, ahir al grup A, 4 marcadors definitius, els 8 equips del grup, de fet, Jadran Split 8, Olympiacos 13, Barceloneta 20, Vaspo de Hannover 5, Buliagmeni 12, Dinamo de Tbilisi 7 i Proreco 21, Radnitsky 12. Recordem que els 4 primers de cada grup passen a la final a 8, que es durà a terme a final de la primavera de l'any que ve. De moment l'Astralpool du un punt de 6 possibles al seu grup, el grup de la mort, el grup més difícil, això sí. I encara sense sortir de l'aigua, Sergio De Celis s'ha quedat fora de la final del 100 lliure en el seu debut individual al Mundial en piscina curta de Melbourne. Bon paper, tot i això, del nedador mallorquí del Natació Sabadell, que ha signat l'11è millor registre a les semifinals, a 4 dècimes de l'accés entre els 8 millors i a només 8 centèsimes del rècord d'Espanya de Rafa Muñoz de l'any 2008. L'altre representant del club, el tarragoní Carles Coll, no ha saltat avui a les sèries del 100 braça per decisió tècnica. Aquesta pròxima matinada serà el torn de Coll als 100 estils i veurem si tots dos o no, o només un, formen part novament del relleu 4x50 lliure després del gran sisè lloc a la final del 4%. Quinto! Ja sabeu que ha tornat el quinto de Nadal de Ràdio Sabadell, aquesta tradició més popular de la ciutat, una de les més populars, que també ha arribat a la nostra ràdio amb el segon quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Ja us hem preparat un munt de regals, premis pel quinto, premis per la plena, i que encara sou a temps de passar per Ràdio Sabadell, pel carrer Doctor Puig número 18, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem! Les tradicions, com sempre, a Ràdio Sabadell. Aturada per la publicitat i de seguida tornem.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Formació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les dues al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que estem de tornada aquí a Ràdio Sabadell. Hem fet aquesta pausa per la publicitat. Sintonia de Sergi Garcés, aquí a l'estudi 1 del carrer Doctor Puig número 18. Hola, Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Per cert, si no em dius el contrari, estem emetent ara mateix únicament per l'estreaming, no?, de Ràdio Sabadell, per problemes aliens a la casa. Hem tingut problemes amb l'antena.
Algun problema a Olímpia, que és on està l'antena de Ràdio Sabadell, però sí, com dius, els que estan habitualment sentint per l'online, aquests no tenen cap problema. De fet,
no.
De què m'estàs parlant?
Simplement per fer aquest apunt, vinga, va, que hem de parlar també d'aquesta última hora del Centre d'Esport Sabadell, que avui té una agenda al primer equip, déu-n'hi-do, atapeïda, perquè més enllà de tornar als entrenaments per començar a preparar l'últim partit del 2022 contra el Promeses, avui és dia d'agafar el cotxe i anar a fer una ruta, no?
Sí, a més, una ruta que ha començat res, ara fa qüestió d'uns minutets d'entrada, bé, per anar per ordre i per anar bé, avui entrenament, tornada a la feina del grup, després de la jornada de descans d'ahir, i pensant ja en aquesta cita de diumenge a Tajonar, l'última del 2022, recordem, últim partit ja d'aquest any, i aquest entrenament a l'Olímpia, en teoria sense cap mena de contratemps de novetat, com diem, pensant ja en aquest enfrontament davant el conjunt filial del Club Atlético Osasuna. Aquí ha començat la jornada, per dir-ho així, i una jornada que seria d'un dimecres, entre cometes, habitual, si no fos, per exemple, perquè no tenim roda de premsa de jugador, que sí que la sentirem demà. Eudald Vergés serà el protagonista que passarà per sala de premsa. I com dius, a partir d'aquí sí que ha tocat agafar cotxe, vehicle, bicicleta, el que vulguis, perquè déu-n'hi-do la ruta que té avui la plantilla.
Estan ara mateix enmig d'aquesta turné, eh?
Ara mateix, a aquestes hores, un grup de la plantilla es troba a l'Hospital Taulí, un altre grup es troba a l'Hospital General de Catalunya, com dèiem ahir, ho explicàvem, a Sant Cugat, visitant i portant diferents obsequis, regals als nens i nenes que malauradament es troben hospitalitzats i que malauradament també passaran aquests dies especials en família, però dintre dels centres sanitaris. Per tant, fent aquella visita, allò que abans es deia la visita dels Reis o del Pare Noel, però capitalitzada pels propis futbolistes de la primera plantilla arlequinada.
I a tot això, ja que parlem d'aquest partit o d'aquesta tornada a la feina per preparar el partit contra el Promeses de diumenge a les 12 a Tajonar, ahir el club, tot això, Sergi, va anunciar que disposaria d'algunes entrades, no?, pels aficionats del Sabadell que es vulguin apropar aquest cap de setmana a Pamplona en un desplaçament fred, però sempre han dit també que anar cap a dalt, anar cap al nord, doncs és agraït.
Avui han començat a vendre's aquestes entrades a 15 euros. No és un preu excessivament barat, les coses com són, i més partint de la base, Pau, que estem parlant d'un equip filial. Ho dic perquè si això ens arriba a passar al camp de l'Espanyol o del Barça o d'algun equip català, com ha succeït en altres vegades, estaríem posant el crit al cel. Crec que és de justícia dir que aquesta vegada també a mi em sembla un preu excessiu per un partit d'aquesta categoria, primer punt, però sobretot partint de la base, insisteixo, que anem a casa d'un equip filial, per tant, allò molt fàcil i molt hipòcrita, si vols, fins i tot, i ho assumeixo, un equip que no necessita els diners precisament del seu filial, no, com partirà endavant el pressupost, però bé, 15 euros, tots els aficionats arlequinats que vulguin viatjar fins a Pamplona, ja saben que és el preu que hauran de pagar diumenge per ser a Tajonar, per ser al camp principal d'aquesta ciutat esportiva de Tajonar, per veure aquest partit de la 17a jornada.
Podríem dir que estan a mig camí, que se m'entengui, perquè al final són matemàtiques, entre els 10 euros de les entrades al nou estadi, que era un preu doncs molt raonable, i els 20 euros, que a mi em sembla això una barbaritat, sent primera federació, que es va trobar al Sabadell, per exemple, a Los Pajaritos, a l'últim desplaçament. Sí que amb aquesta diferència, no?, amb aquest matís que deies tu ara, Sergi, que al final estem parlant d'un filial.
Sí, i ja no parlo de les instal·lacions en elles mateixes, ja no parlo de les possibles comoditats o incomoditats del públic, els que no hagin anat a Tajonar, que es preparin per un camp que, bé, té una única graderia, darrere les porteries i a la general, per dir-ho així, no hi ha graderia, només hi ha una petita tribuna, si no vaig mal, allò, 3-4 fileres d'altura, per tant, tampoc és que vegis el partit des d'una posició privilegiada, però al cap i a la fi, bé, és això, els 15 euros, no hi ha autocar aquesta vegada, també s'ha de dir, no hi ha cap autocar organitzat, però sí que, insistim, s'han començat a vendre les primeres entrades al llarg d'aquest matí ja per a aquest últim partit del 2022.
N'hi ha poquetes, El Sabadell només en disposa de 50, de mig centenar d'entrades, per tant, qui vulgui anar cap a Tajonar, cap a Pamplona aquest cap de setmana, doncs s'haurà d'afanyar, si vol acompanyar l'equip en l'últim desplaçament, l'últim partit de l'any. I com deia el Sergi ara, avui ja a la venda. A tot això, per rematar la informació l'última hora del Centre d'Esports Sabadell, si no em dius que hi ha hagut alguna cosa que se m'escapa, Sergi, el club va anunciar ahir, mitjançant un comunicat oficial, ahir a la tarda, que Gerard Escoda, el director esportiu, estarà de baixa durant unes setmanes, que s'ha de sotmetre a una operació quirúrgica pròximament i que, de manera interina, durant aquest període, qui assumeix les funcions és la seva mà dreta, a la secretaria tècnica, a la direcció esportiva, com és Jaume Milà.
Sí, de fet, malauradament ja fa algunes setmanes que el Gerard no està acompanyant l'equip. Sí que ha pogut venir algun dia de manera puntual, però ara ja ha de passar. Bé, de fet, ha passat ja pel quiròfan per acabar de solucionar aquests problemes de salut. I, com dius, aquest interinatge pel Jaume Milà, que a efectes reals, insisteixo també, fa ja setmanes que es troba al capdavant d'aquesta nau, de fet preparant aquest mercat d'hivern que es posa en marxa, res, en qüestió de mig mes ja és el que queda aproximadament. Els ànims i tota la força del món pel Gerard Escoda, pel director esportiu del Sabadell, i segur, com ell mateix ha dit avui a xarxes socials, que d'aquí poc el tindrem ja de tornada donant guerra, perquè avui ha estat ell en primera persona qui ha contestat precisament a la publicació del propi Centre d'Esport Sabadell.
A quarts d'11, deia, des que vaig entrar a formar part de la família del Sabadell, em sento un arlequinat més, agrair al club el seu suport en tot moment i que em sento orgullós d'estar a la direcció esportiva del club. Noto, diu, el suport del primer a l'últim treballador del club i això no té preu, i en majúscula afegeix un tornaré aviat. Per tant, des d'aquí també desitjar-li una recuperació ràpida al Gerard Escoda i que pugui estar novament a les seves funcions, tot i que en aquest cas, evidentment, la salut és el primer. Alguna cosa més, Sergi, que ens deixem o no?
No, que demà, això que dèiem, demà de nou entrenament, ara ja sí, en una jornada bastant més rutinària, aquestes tres sessions de preparació que li quedaran a l'equip de Gabri per acabar d'ultimar doncs, aquesta posada a punt de cara a aquesta cita, la cita de diumenge contra el Club Atlético Osasuna B, el Promeses de tota la vida, per dir-ho així. Recordem, simplement, 12 del migdia, per fer-ho allò l'agenda habitual, 12 del migdia diumenge, des de 11:45 en la sintonia de Ràdio Sabadell, aquest últim partit. Ens acomiadarem també nosaltres pel que fa al 2022. Esperem que amb victòria, i ja posats a desitjar que aquesta victòria combinada acabi traient l'equip també de la zona de descens.
I demà, insistim, a l'Hotel Suís, a partir d'un quart, doncs, roda de premsa d'Eudald Vergés amb el Sergi Parc al capdavant i el Sergi Garcés des de l'estadi de la Nova Creu Alta. Gràcies, Sergi. Ens trobem en una estona en el dinar.
Fins ara.
Anem a omplir l'estómac. Abans de res, hem de passar, hem de saludar un ex del Centre d'Esport Sabadell i un ex de l'Osasuna Promeses.
Portes giratòries.
Últim portes giratòries del 2022. Avui busquem un ex del Sabadell i del Promeses i la llista, doncs, la veritat és que no és massa extensa. Tenim, per exemple, Rández, Almunia, Òscar Ullés, Coldo Leoz, Lucas Viale, Rupert, Xavi Boniquet, ara la UDL, Jordan Gaspar, o el cas més recent en el temps, com és el de Mariano Konic.
La carrera futbolística de Mariano Konic Gova es va aturar abruptament a Tajonar a finals del setembre de 2020. Amb 22 anys, el central argentí d'ascendència ucraïnesa es veia obligat a penjar les botes per posar fi al calvari de lesions. Nascut a Buenos Aires, va arribar a Barcelona de ben petit i la formació la va dur a terme entre el Catalonia, la Grama, l'Espanyol i el València. Després del seu últim any com a juvenil xe, Konic va protagonitzar una sortida força controvertida, signant primer amb el Barcelona i després amb el Sevilla, quan el filial blaugrana no li va poder garantir la fitxa d'extracomunitari. Amb el segon equip sevillista, entre segona i segona B, s'hi va estar una temporada i mitja i a l'hivern del 2019 va arribar cedit a la Nova Creu Alta, juntament amb Fernando Pajarero, per cobrir la baixa del lesionat de llarga durada Aleix Coch. Amb la samarreta del Centre d'Esports també va patir problemes físics i només va poder disputar 5 partits, però un d'ells va ser el de la recordada salvació a Olot. Després d'això va signar amb l'Osasuna Promeses, amb qui va jugar els seus últims 10 enfrontaments de la carrera futbolística abans de la pandèmia.
Mariano Konic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Creo que justo te pillamos saliendo de la universidad, ¿no?
Sí, justamente eso.
¿Qué tal este cambio de vida? ¿Cómo lo llevas?
Pues mira, te digo la verdad, bastante aburrido. La vida sin fútbol, la verdad es que es un poquillo más aburrida, pero bueno, ya me he acostumbrado.
Ahora estudiando ADE, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y qué tal?
Pues vamos tirando, ¿sí? Mejor de lo que me pensaba, la verdad.
Ahora decías que la vida un poco más aburrida sin el fútbol. Ya hace un par de años de esto, no sé cómo se lleva.
Eso. Sí, bueno, a ver, al principio bastante difícil, porque estaba acostumbrado... Pues eso, a tener una rutina, levantarte por las mañanas, ir a entrenar, llegar a casa. Y entonces ya una vez que lo cortan de raíz, pues hasta que no te adaptas a lo que te viene nuevo, pues es un poquillo complicado, pero luego ya una vez te adaptas, pues ya sigues para adelante y no hay ningún tipo de problema.
En ese momento supongo que tuvo que ser complicado, ¿no? Por eso, porque al final te lo dicen con 22 años y no te lo crees, ¿no?
Pues no es que no te lo creas. Yo, en mi caso en concreto, ya lo veo yo, ¿sabes? O sea, lo tuve que ver yo. Yo vi que ya no podía hacer las cosas que quería. O sea, si yo quería, por ejemplo, entrenar todos los días, pues ya eso ya es que no era capaz de hacer eso seguidamente. Entonces ya, pues tú solo ya tienes que ver y decir, levantar la mano y decir, oye, yo no puedo, y afrontarlo y no queda otra, vaya.
Uh-huh. Al final también, Mariano, supongo que uno, claro, tiene que pensar en su salud, ¿no? Y que por su cabeza pasa el hecho de ser joven también y que le queda mucha vida por delante.
Dentro de los factores que así, por decirlo así, valoré, ese era uno de los más importantes, que yo por aquel entonces tenía 21 años. O sea, yo no podía alargar eso mucho porque si no luego, como dices tú, a la larga va a tener mucha repercusión en mi vida que fuera del fútbol, ¿vale? Vaya. Y eso, pues no estaba dispuesto a llevarlo yo.
Y el hecho de estudiar AD ahora, no sé si también es por intentar seguir de alguna manera vinculado con el fútbol o volverte a meterte en el mundillo del fútbol más adelante, sí. o no.
Sinceramente, bueno, mira, yo te voy a decir muy sincero, porque es la salida que más tiene en el mundo laboral. Luego, si puedo hacerlo dentro del mundo del fútbol, pues mejor, porque claro, obviamente ha sido mi vida y me gusta, que no, pues a otra cosa, ¿sabes? Pero sí, o sea, no renunciaría y me haría mucha ilusión meterme en el mundo del fútbol.
¿Desde un punto de vista más económico, seguramente, o más de dirección?
Sí, mira, te digo la verdad, yo diría más de dirección, por poner un ejemplo, pero vaya, eso son suposiciones.
Eso es, mira, ya mucho de cara al futuro. Mariano, en esta sección recordamos el paso por los dos equipos. El primero en el tiempo fue el Sabadell, que fue medio año, 5 partiditos, pero bueno, que el final tela, ¿no? Con la salvación de Olot. Sí.
Bueno, a ver, yo llegué ahí, jugué 2 partidos, luego tuve problemas físicos, solo operarme la rodilla, y luego llegué para el tramo final de la temporada. Creo que dices tú que jugamos ahí el último partido en Olot. Y bueno, yo la verdad que yo tengo muy buen recuerdo sobre todo del trato de la gente. Me sorprendió bastante la afición del Sabadell. O sea, yo desconocía bastante el tema de la afición del club y luego me llevé una grata sorpresa, vaya.
Y lo que decíamos, que venías de esos problemas físicos y en los últimos 2 partidos, cuando el equipo se está jugando la vida, el míster, que era Antonio Hidalgo en ese momento, te pone contra el Egea y contra...
Correcto. Sí, mira, otro gran recuerdo que tengo es el entrenador, que la verdad que también me sorprendió para bien, que me gustó también la propuesta, que era valiente, que el hombre no por estar jugándonos, bueno, pues como por aquel entonces nos estábamos jugando la vida, cambió planteamiento, ¿no? Era un fútbol así atractivo con la pelota de proponer cosas y a mí la verdad que me gustó bastante. Y bueno, al final salió bien, vaya.
¿Algún contacto, por cierto, que guardes de esa plantilla? ¿Alguien con quien sigas...?
Con quien siga hablando, mira, pues te va a hacer gracia, pero hablo bastante con... de vez en cuando, ¿eh? Con Ángel, porque claro, Ángel también tuvo problemas de rodilla.
Sí.
Y se tuvo que poner, creo que una prótesis y bueno, pues yo le voy pidiendo información, ¿sabes? Como De mi futuro, ¿sabes? Mi próximo futuro, pues le voy diciendo ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Y ya está. Poca gente más, porque claro, ya luego todos los que estuvimos ahí, la verdad es que estamos bastante desperdigados.
Buena gente, ¿eh? Uno de los capis de esa plantilla, Ángel Martínez.
Así.
De los Osasuna Promesas, Mariano, no sé qué nos puedes decir. Pese a este final un poco amargo, ¿qué tal esa experiencia de entajonar?
Bueno, yo llegué ahí, pues como dices, jugué 10 partidos, luego ya tuve que otra vez operarme la rodilla y ya luego así que no pude recuperarme. Pero también te digo, me llevé grata sorpresa para bien. Yo venía, bueno, de un año difícil de Sevilla, luego pasé por Sabadell. También no fue un año bueno a nivel deportivo, pero a nivel personal sí que con la gente fue bien y ahí en Osasuna también lo mismo. Me llevé muy buenos compañeros, me gustó mucho la manera que tienen de ver el fútbol ahí, porque, no sé, los del norte son como muy muy cercanos, muy naturales, no los vi nada superficiales, no, simplemente van, entrenan, disfrutan y compiten y a mí eso me gustó bastante.
¿Y las instalaciones qué tal? ¿Las de Tajonar?
Las instalaciones de Tajonar, bueno, va a resultar una rajadilla pequeña, pero es que hace mucho frío ahí en el norte. Las instalaciones están muy bien, pero yo soy un hombre de sol, de tranquilidad, macho, yo ahí lo he pasado un poquillo mal al principio, pero bueno. Lo que te digo, con la gente que había ahí, que eran muy buenas personas todos, el trato que recibí por parte del entrenador y de los compañeros, me llevé muy buen recuerdo de Osasuna, de Tajonar.
Y más, visitarlo ahora a mitad de diciembre tiene que ser duro. Para ir rematando, Mariano, que tú eres argentino, como decíamos ahora, de ascendencia ucraniana, pero bueno... Supongo que, no sé si contento por lo que pasó ayer en el Mundial con Argentina, nervioso ya para el domingo.
No, nervioso no, pero contento sí, hombre. A ver, que vamos a jugar otra final del Mundial y a ver si este año hay suerte y se puede ganar. Da igual si pasa Marruecos o Francia, ya veremos. Pero vaya, que con ganas de que llegue la final para verla con los colegas y disfrutarla.
A ver si hay suerte, ¿eh? Y la podéis levantar, esta Copa del Mundo, y también la puede levantar Leo Messi. Mariano Konik, ex del Sabadell, ex del Promesas, que nos alegramos, pues eso, de saludarte y de que nos expliques tu nueva vida ahora desde la faceta universitaria, desde esta parte de los estudios.
Vale, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Soy muy amable.
Un abrazo.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Mariano Konik, ex del Sabadell i de l'Osasuna Promeses, que va haver de dir massa aviat adéu al futbol per aquesta lesió de genoll. Seguim parlant del Centre d'Esport Sabadell, ho fem del seu filial, que recupera aquest vespre, ho dèiem al principi també, és un dels partits que juguen avui, el duel aplaçat contra el Mollerussa, corresponent a la setena jornada, i que en el seu dia no es va poder disputar, perquè els lleidatans tenien duel de Copa del Rei, aquesta primera ronda per segon any consecutiu. El rival d'aquest vespre, com dèiem, el Mollerussa, que encapçala la classificació del grup 2 de la primera catalana amb 23 punts i encara sense haver perdut ni un sol partit. Per Xavi Laborde, jugador del filial i autor de l'empat en l'últim partit contra l'Atlètic Lleida, contra qui era el líder aleshores, han de jugar de la mateixa manera, més enllà de quina posició de la Lliga es trobi el rival.
Al final sabem que hem de guanyar això així, igual sigui el penúltim o ens enfrontem contra el que ens enfrontem. Ara mateix necessitem guanyar sí o sí. Llavors, jo crec que encara el partit on intentem encarar-nos sense encerar aquesta de posar en persona sense guanyar, que al final la pot passar una mala jugada, sinó hem de estar tranquils, confiar en el nostre joc, confiar en les noves idees aquestes que parlàvem que estem tenint amb el nou entrenador i ja està, al final jugar al nostre joc, ser nosaltres, ser agressius i ser contundents a les dues àrees i jo crec que traurem la victòria segur.
I com recorda Laborde, el Sabadell B, que va canviar fa cosa de 15 dies el seu entrenador, substituint Jordi López per Gerard Bofill, a qui precisament tenim el telèfon per fer la prèvia d'aquest duel contra el Mollerussa. Gerard, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Pau. Què tal? Tot bé?
Recordo que els primers dies parlàvem i ens deies que era aterrar i haver de preparar amb un parell d'entrenaments el duel contra l'Atlètic Lleida. Avui canvia la cosa, no? Suposo que ja has pogut treballar una mica més amb els jugadors.
Sí. La veritat és que per sort ja hem tingut més sessions disponibles, hem tingut una setmana i mitja més per poder preparar aquest partit i bueno, amb una altra perspectiva l'arribada a Lleida i bueno, intentarem, evidentment, treure els tres punts. Torna a ser un rival d'entitat, un camp d'entitat. Aleshores, bueno, tenim un repte majúscul avui, però bueno, sense cap dubte anem a pels tres punts.
De seguida et pregunto per aquest partit, abans de res, per aquesta arribada a la banqueta, per aquests, com diem, 15 dies que has tingut ja, setmana i mitja, per preparar doncs, i per treballar amb la plantilla. Com estàs veient l'evolució dels jugadors, assimilant ja els nous conceptes, introduint aquestes novetats que volia aplicar el Gerard Bofill?
Sí, la veritat és que bueno, molt content del grup, crec que són grandíssims professionals, grandíssims jugadors de futbol, també són grans persones que crec que és la base per poder arribar lluny, i la veritat que a nivell de sensacions molt bé, hem pogut treballar molts aspectes que creiem que eren necessaris per donar aquest punt de competitivitat que a les últimes jornades li estava faltant a l'equip, perquè, com et dic, crec que futbolísticament són jugadors que ja tenen aquest potencial, i res, crec que la línia a millorar és el fet de fer un bloc competitiu, que bueno, que puguem anar a qualsevol camp i presentar guerra.
L'estrena va ser molt complicada, perquè us enfrontàveu a qui era el líder en aquell moment, l'Atlètic Lleida, i aquest vespre, doncs, com dèiem, un altre duel d'altura contra l'únic equip invicte ara mateix al grup aquesta temporada. No sé si al Gerard li hauria agradat una estrena una mica més plàcida, perquè al final estem parlant dels dos cocos ara mateix del grup i tots dos partits a domicili.
Sí, la veritat ha sigut un repte majúscul, però bueno, crec que això, que les temporades van com van, ens ha tocat això ara, després ens vindran altres partits i nosaltres hem de sortir cada partit a guanyar, perquè com et deia, crec que tenim un equip que futbolísticament està a l'altura de poder guanyar qualsevol partit i sense ningú dubte jo crec que bueno, és un repte majúscul, però també un repte interessant. Els nois són supercompetitius i res, jo crec que si ens agrada el futbol és per competir, per tenir reptes, així que benvinguts siguin i els afrontem amb ganes de superar-los.
Del Mollerussa, també preguntar-te, Gerard, per quin tipus de rival preveus? Un Mollerussa que al final, vulguis o no, ha saltat a l'escena mediàtica en aquests dos últims anys, jugant la primera ronda de la Copa del Rei. Quin tipus de rival t'esperes?
Sí, aviam, és un bloc amb jugadors molt veterans, amb jugadors amb experiència, que realment és un equip fet. Em saben molt bé el que juguen, els jugadors entre ells es coneixen, porten un temps treballant amb el mateix entrenador. Evidentment és un bloc molt, molt ferm, no? Ens trobarem un rival que sap el que juga, que juga a casa, porta molt temps amb experiència, doncs, això, amb rivals de la nostra categoria i amb rivals superiors, i per tant realment avui és un repte total, no? Però bueno, crec que, ja et dic, futbolísticament tenim les nostres eines, tenim els nostres recursos i no anem ni molt menys amb por a buscar un empat, a tot el contrari, crec que tenim capacitat per poder guanyar el partit i ho afrontem com això, com un repte per poder-ho treure endavant.
Un discurs optimista, un discurs ambiciós, Gerard, perquè al final també no oblidem que l'equip ha d'aixugar aquesta diferència, no? Que hi ha ara mateix tant amb el Mollerussa com amb l'Atlètic Lleida, perquè l'objectiu de l'equip és ambiciós aquesta temporada, no? Per tant, no sé si en aquest sentit també sempre abusem massa de la paraula final, però que és un duel, doncs, molt important, no? Per intentar, doncs, netejar aquesta diferència amb la part alta.
Sí, la veritat és que això, les últimes jornades, aquests punts que l'equip ha anat perdent, doncs ara es veuen molt importants, no? Perquè realment anem amb la necessitat de no perdre més punts i més contra els rivals que estan a la part alta de la classificació, que és on a nosaltres ens interessa acabar a final de temporada. I per tant, evidentment, aquests duels que són amb rivals directes, evidentment són punts que pràcticament compten el doble. I bé, sabem de la importància que tenen i així ho afrontarem. Així que, bueno, aviam què passa.
Doncs a veure què passa, a veure si ja s'ordena aquest duel que arrencarà, insistim, a Terres Lleidatanes, a Mollerussa, a partir de les 8 del vespre, el duel pel filial del Centre d'Esport Sabadell, per aquest Sabadell B. Gerard Bofill, tècnic de l'equip, molta sort aquest vespre i gràcies per atendre'ns una estoneta aquí a l'Hotel Suís.
Molt bé, Pau. Que vagi bé, bona tarda. Adéu.
I us tornem a recordar que ha arribat el quinto de Nadal de Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat, també a la vostra ràdio, el segon quinto de Nadal de Ràdio Sabadell.
Tira-me-la!
Tenim un munt de regals preparats, regals pel quinto, regals per la plena, i només heu de passar per Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig número 18, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem! El quinto de Nadal de Ràdio Sabadell, les tradicions a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
El Sabadell s'acomiada del 2022 i després de dues derrotes consecutives necessita retrobar-se amb els 3 punts. L'aturada nadalenca s'ha d'afrontar amb bones sensacions i això passa per no fallar Pamplona. Aquest diumenge a 2:15 del matí i en directe des de la ciutat esportiva de Tajonar, Osasuna B, Centre d'Esport Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra. Cada dimecres a les 8 de la tarda a Ràdio Sabadell, on si no.
Tota la
informació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les 2 al Notícies Migdia.
Notícies Migdia, la informació en 15 minuts. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Som-hi, estem de tornada, hem fet la segona aturada aquí a l'Hotel Suís d'avui, dimecres 14 de desembre del 2022, gairebé l'equador d'aquest últim mes de l'any. Encara hem de parlar de rugby, encara hem de parlar de bàsquet, hem de parlar de halfpipe, de snowboard, però abans de voli, ho teníem pendent des d'ahir, per parlar de la doble derrota dels sèniors del Club Natació Sabadell en l'últim compromís a casa del 2022. De fet, aprofitant que gairebé no hi havia partits pel pont, tots dos van jugar a la pista més gran, en què normalment ho fan els equips de futbol sala. El masculí de Superliga 2 va caure de forma clara per 0-3 contra el segon classificat, el Sant Pere i Sant Pau. Van tenir alguna opció els d'Hugo Gotuzzo, en aquest cas el segon dels sets, els de Roberto Pozzato, perdó, que ara aquí se m'ha creuat el cable, i han passat a ser novens, això sí, amb un coixí, per viure molt tranquils respecte dels tres últims. I el drama de la tarda vespre a les naus el va posar el femení, que va forçar el cinquè set contra l'ara tercer classificada al Premià de Dalt, però que va caure per 10-15 cedint els últims 5 punts. A què ho atribueix el tècnic Xavi Perales?
Es la irregularidad. Nosotros estamos teniendo esa irregularidad de equipo de nueva formación, aunque estemos avanzados en la liga, hay muchas chicas que están conociendo esta categoría y tenemos muchas jugadoras que están de las categorías menores, del juvenil y el junior, que las estamos, bueno, proyectando en el primer equipo. Y bueno, cuando logremos mantener esa regularidad que supimos mantener en alguno de los sets y en alguno de los partidos, pelearemos mano a mano con los de arriba como pasó en este partido.
L'equip es troba a mitja taula amb 14 punts, un dels quals sumats amb aquesta derrota per 2-3, però la classificació es troba partida en dos, un tren amb els 5 primers separats per només 3 punts i després ja ve la resta. De fet, el Natació Sabadell es troba a 7 punts del cinquè després d'haver tingut aquesta oportunitat per escurçar diferències. Perales se'n recorda de les dues primeres derrotes de la temporada contra dos equips que ara mateix estan per sota.
Ahora habrá marcado una diferencia mayor, pero igual nosotros estamos sufriendo los dos primeros partidos, el partido contra Sonferrer y contra el Español. Así que a terminar con este nivel de juego la primera vuelta y a comenzar con buen pie y con buen criterio la segunda parte de la temporada.
I aquest cap de setmana, últims compromisos del 2022, els nois del Club Natació Sabadell, dissabte a les 4 de la tarda a la pista del Saire Canari, el QE del grup sense puntuar encara, per tant, sobre el paper, una victòria que hauria de ser plàcida pels nois, insistim, pels de Roberto Pozzato, i diumenge juguen les noies a les 10 del matí a la pista del Gavà, ara mateix rival directe en el seu grup de Primera Nacional.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Minuts per arribar a les dues, canviem d'esport, passem ara al rugbi perquè aquest cap de setmana l'equip femení del Sabadell Rugby Club, les Tintoreres, recordem que juguen sota aquest nom, van imposar-se en el derbi Vallèsà contra les Carboneres de Terrassa. Oriol Ferran, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Pau Vitorí.
Una victòria al derbi que permet les d'Eli Graner mantenir-se en aquesta part alta de la segona catalana.
Correcte, les Tintoreres van endur-se al derbi que es disputava a les Fonts per 15-29, tot i que no van tancar fins als últims minuts un partit que va estar més igualat del que deia la classificació. Les de Sabadell arribaven terceres i les agarenques cueres. La subcapitana de l'equip, Montse Martín, assegura que, tot i no jugar el seu millor partit, van poder aconseguir la victòria gràcies a la disciplina i la perseverança.
Tot i que potser no vam jugar al 100% com nosaltres sabem o nosaltres volem, crec que ens vam sentir sobrepassades en alguns moments, crec que la clau de la victòria va ser no deixar de lluitar, I fins al final treballar, continuar les consignes que fem i que portem fent des del setembre, tant de treball de, específic de la davantera com després de la tres quarts, i crec que el fer una feina constant i ser insistents és el que ens va donar la clau de la victòria.
Amb la victòria del derbi, l'equip que entrena Elisabet Graner se situa a la tercera plaça de la Lliga, a un punt de la fusió de Químics i Buc i a 5 de la de Cocodrils i Poblenou, tot i que encara amb un partit pendent respecte a les dues rivals. Aquest cap de setmana tancarà l'any precisament contra les segones classificades, la Unió Barcelonina de Químics i Buc B. Martín, avisa que serà un partit dur.
Sabem que són estar a la part alta de la Lliga, per tant, creiem que serà un partit on la davantera haurem de fer molta feina d'acumular defensa per poder obrir o intentar poder obrir el joc a la línia i poder fer marques per l'ala, però creiem que serà un partit molt, molt dur.
El maig arrencarà a les 3 de la tarda de dissabte a les pistes d'atletisme Paco Aguilar de Badalona.
I només 30 minuts abans haurà començat l'últim partit de l'any 2022 també pels nois de Leandro Guzmán, a un camp, Oriol, on no han jugat mai.
Els atlequiners venen amb la moral pujada després d'imposar-se l'últim partit dels Senglars de Torroella i de col·locar-se a la part alta de la taula. Dissabte visiten el GIEC gironí, un equip amb el que no s'han enfrontat mai de manera oficial. Ferran Ubiol, jugador del Sabadell Rugby Club, analitza el rival del cap de setmana.
Segurament, nutrint-se de la part universitària, segurament serà un equip molt jove, que potser els hi faltarà això, més veterania i més gent amb més experiència, però que al final també aquests equips acaben demostrant que tenen, pues, que tenen molta energia o que costa saber una mica com acaben jugant. És una mica que no pots preveure com acabaran afrontant, però que realment poden acabar superant simplement per força física.
Després de la victòria a la primera jornada, el Sabadell és tercer, empatat a punts amb el Manresa i a un del líder, els Espartans de Granollers. El GIEC, per la seva banda, tanca la classificació del grup nord de primera catalana després de perdre l'estrena contra el Granollers. La posició final en la que acabin els sabadellencs de poc servirà, ja que tots els equips s'acabaran enfrontant als play-offs de la Lliga a partir del mes de març. Per Ubiols, però, és important acabar a la part alta per demostrar a la resta d'equips que són un dels rivals a batre.
No, jo crec que, és realment important poder tenir un bon nivell competitiu i poder demostrar a tots els altres equips que també serem un rival dur. I a part d'això, de poder demostrar a tots els altres equips que serem, que volem optar per guanyar aquesta Lliga, també autodemostrar-nos a nosaltres que tenim confiança, que som suficientment bons per arribar al final i per enganxar una dinàmica positiva que sempre s'agraeix.
El partit entre el GEC i el Sabadell Rugby Club arrencarà a terres gironines a 2:45 del migdia de dissabte.
Oriol Ferran, gràcies i per aquest primer partit de la història de l'entitat contra el GEC.
Que vagi molt bé, Pau.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Menys de 4 minuts per arribar a les 2. Un altre dels moltíssims equips que acomiada l'any 2022 ja aquest cap de setmana és el sènior masculí de bàsquet del Club Natació Sabadell, que dissabte rep els pavellons del club a l'Alpicat, el líder del grup 2 de Copa Catalunya, amb 9 victòries i només una derrota. El tècnic Jonathan Ramírez té clar que serà un rival molt difícil de batre i que tot passa per intentar frenar les embestides dels lleidatans.
Yo sé cómo jugaremos nosotros, ¿vale? Es decir, nuestro estilo este año pues es diferente al del año pasado. Somos un equipo mucho más físico, más defensivo. Entonces, bueno, el poder limitar un poquito que jueguen con esa alegría. Es un equipo que ha bajado de EVA, mantiene bastante los jugadores que tiene. Entonces, bueno, es un equipo que juega bastante de memoria. Entonces, bueno, un poquito como el partido del Español, el partido de Artés, otro equipo que baja también de EVA. Bueno, el poder limitar un poquito que jueguen cómodos y a partir de ahí nosotros intentar hacer nuestro partido.
L'equip que entrena Jonathan Ramírez és cinquè després de guanyar l'última jornada precisament les seccions deportives de l'Espanyol per 48-55 i d'encadenar d'aquesta manera dues victòries consecutives i recuperar-se d'una mala dinàmica de 3 derrotes en 4 partits. Ramírez tira de tòpic per assegurar que durant tota la temporada hi ha alts i baixos.
Es lo que les comento a los jugadores, ni cuando perdimos dos partidos seguidos éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, ¿no? Es decir, yo creo que durante la temporada hay altibajos porque todos los equipos pues, más o menos lo van teniendo. Entonces, bueno, era un equipo nuevo, teníamos piezas nuevas, poco a poco todo va funcionando un poquito mejor, y con la problemática que siempre hay de lesiones, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que el equipo vamos en la dinámica positiva y a partir d'ahí, pues bueno, seguir haciendo.
El salt inicial d'aquest últim enfrontament de l'any per natació Sabadell de bàsquet contra l'Alpicat serà a 3:45 de la tarda dissabte a les Naus. I fem un últim apunt també per explicar-vos que Caral Castellet, la surfista de neu sabadellenca, disputa a partir d'avui la seva primera competició després de guanyar aquella medalla de plata històrica als Jocs Olímpics d'hivern a la Xina. Castellet, que no ha competit des de llavors, estrena avui la seva 17a temporada, ni més ni menys, a la Copa del Món, a la prova de Copper Mountain. Les eliminatòries tindran lloc quan faltin 10 minuts per les 8 del vespre, hora d'aquí, i en cas de classificar-se, la final seria divendres a la nit, també sempre, insistim, hora d'aquí, hora catalana. Una competició, la primera d'aquesta temporada a la Copa del Món, en la qual no hi serà una de les grans favorites, com sempre, el mig tub, el halfpipe, com és la nord-americana Chloe Kim, la vigent campiona olímpica. Per tant, també estarem pendents en els pròxims dies d'aquesta estrena de la Caral Castellet. Fins aquí. Ens acomiadem enviant-vos una abraçada del Roger Benet a les vies de so. Servidor Pau Vituri, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà a la una s'hi torna a posar en aquesta cadira a l'estudi de Ràdio Sabadell el Sergi Parc, amb la roda de premsa, insistim, d'Eudald Vergés, entre el menú que tindrà demà. Res més, ara notícies migdia amb la Núria García al capdavant. Que vagi molt bé aquest dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.